Hola, Rafael. Em diu el vostre currículum que veu néixer a Barcelona l'any 45, veu fer el batxillerat al Jaume Balmes i després veu anar a l'Escola Oficial de Nàutica. Allà us veu graduar, veu fer estudis per pilot i capità de la Marina Mercant. I després, a mar, 14 anys navegant per la costa occidental d'Àfrica, la costa oriental i occidental de Sud-amèrica i Nord-amèrica, fins i tot aquelles terres que eren tan fredes com Alaska, i també deu estar amb uns creuers, amb els creuers Westline. Per tant, deuen ser com experiències prou diferents, perquè amb els Westlines veuen anar pel Pacífic Sud, allò que ens sona molt literari, eh? Tahití, Bora Bora, Raitea, Wahine, Rangiroa... Déu-n'hi-do. Quan va acabar tota aquesta peripècia, veu tornar cap a casa i us veu instal·lar per aquí a la vora. Veu estar treballant per la Generalitat?
Sí, correcte, sí, sí.
Vigilant les medes de prop?
Era una feina que em encantava, perquè era una feina que, més que feina, per a mi van ser unes vacances.
Ah, mira.
Perquè feia les coses, el que més m'agradava, que era fer vigilar perquè no pesquessin, perquè jo soc una mica vegano, defensor dels animals, i, a més, perquè m'agrada molt anar sota aigua.
Doncs era la feina ideal.
Era la feina ideal. I jo feia una immersió al dematí i una immersió a la tarda.
Carai, que però bé.
Em vaig recorrer totes les coves, tots els túnels que passen per la meda gran i la meda petita, i disfrutava una meravella.
Ah, doncs mira, això de trobar una feina, no? Després d'una feina d'estar embarcat, lluny de casa, molt de temps, que hi deu haver de tot en aquestes hores i mesos. La feina de Marí Mercant?
La feina de Marí Mercant, el primer barco que vaig estar... Fèiem la nit d'Àfrica fins a Angola i va ser un vaixell molt dur perquè teníem uns horaris molt apretats, unes temperatures... No, el camarot no tenia ni ventilador. Dintre del camarot estaven a 42, 43 graus, sense ventilació.
Quina sauna.
I si obríem el portillo, que és com la ventana, no? Donava a la sortida de gasos de la màquina.
Uau, o sigui, era pitjor el remei que la malaltia.
I la companyia que teníem en el camarot eren cucaratxes de petites.
Bueno, són interessants. Ara diu que ens les faran amb hamburguesa i que són tan bones.
Jo me vaig fer amistat amb elles i les portava migues de pa.
Ah,
per
molt bé.
Pobres animals.
Que es portessin bé. Pobre, bé, sí, doncs... Sí. Amb tots aquests viatges, va ser per aquí que va començar aquesta dèria per l'escriure, perquè publicar és una altra cosa, però a l'escriure comença abans. I com comença? Bueno, us ho expliqueu?
Jo quan vaig anar als
barcos... Perquè escriviu novel·les, no escriviu manuals del bon marí.
Sí, sí, sí. Jo quan vaig anar al barco, el primer que vaig fer... és veure els companys meus que eren molt aficionats a empinar el codo, diguem.
Ah,
que...
sí.
I llavors que el temps lliure d'un barco són moltes i moltes hores quan estàs navegant. I vaig optar a portar-me llibres. Una maleta amb la roba i una altra maleta amb llibres. I vaig començar a llegir literatura, filosofia, vaig llegir a Kant, la crítica de la razón pura, vull dir que...
Uau!
La filosofia...
Això són lletres gruixudes, eh?
A Jaime Balmes, també, el criteri. I després ja vaig començar... El que era més còmode, doncs, era la novel·la. La novel·la era més...
Passava millor.
Passava millor. I arrel d'això, doncs, vaig pensar, bueno, i per què no escriure, també? I vaig fer els pinitos, doncs, escrivint poesia, que la poesia m'agrada moltíssim. Tinc quasi 300 sonetos escrits.
Caram.
Després vaig escriure obra, teatre.
El teatre sí que en teniu de publicat, de poesia en teniu de publicada, no?
No, i el teatre, ja t'explicaré, resulta que vaig escriure una obra de teatre que era de tema de barco, d'una situació que vam viure, que es deia Estamos Solos, i arrel d'això la vaig presentar en el Festival de Sitges. La vaig deixar allà i resulta que em comuniquen els meus pares, perquè jo en aquella època tenia 23, 24 anys, que havia quedat finalista, entre les tres finalistes del Festival de Sitges. I carai, la tenien que representar. Però resulta que l'obra era tot homes. i el grup de teatre que
eren
tenia,
tot dones.
Eren dones i homes, i van dir que, clar, una obra que només eren homes, clar, perquè en el barco no havia més que homes. I es va quedar, que va quedar seleccionada però no representada.
Bueno, jo ho veig aquí, en el currículum ens ho diu, el 73 i el 74 veu quedar finalista amb Estamos Solos i després amb Alejandro Malaspina.
Alejandro Malaspina.
I el 75 fou finalista en el Premi Nacional Lope de Vega a Madrid,
sí,
amb Alejandro Malaspina.
Amb Alejandro Malaspina, sí.
I el 76 tornem a quedar finalistes en el Premi de Teatre a Pamplona amb El Mago de la Corte.
Sí, exacte.
I veu estrenar el 76 una obra que es deia Calidoscopio.
Sí, sí.
La
sí.
veu estrenar a Barcelona amb la companyia Nuevo Teatro. Heu fet de tot?
Bueno, jo aquest grup de Nuevo Teatro era... fèiem obres per als barris i per als pobles, i jo feia els que els escrivia l'obra i després la veia representada amb el director, que era un, que vam fer molta amistat, que es deia Antonio Joven, que després es va trasladar a Madrid i es va col·locar en el Teatro María Guerrero.
Carai.
Fins que es va, bueno, en un paper secundari, i després treballàvem en la televisió també en papers secundaris per sobreviure, perquè el seu ofici era d'impressor. Tenia una petita empremta, però com no va guanyar, va tenir que tancar el negoci i es va dedicar
i anar al teatre.
Però, bueno, mal vivint, però en fi.
Parlem de vos i de la vostra producció. A partir d'Alejandro Malaspina, el 75, aquesta obra de teatre, heu publicat El cavaller de les illes del vent, Els falcons del rei, Caterina Bonestruc, que les diem en català,
sí,
es van editar en català, però de fet vos les veu escriure en castellà i després us les van traduir.
Me les van traduir, exactament.
I us les van traduir bé?
Sí, molt bé, perquè la noia que em feia la traducció la connectava molt amb l'argument i...
I estan ben traduïdes.
I estan ben traduïdes.
I les teniu en castellà també, o només us
sí,
les estan en català i en castellà?
Però no publicades en castellà. Només les
publicades van... només estan en català.
Només estan en
català. I de què ens va aquesta trilogia? La que primer... és allà on volia anar.
El cavaller de les illes del vent és un personatge fantàstic que vaig descobrir quan vaig llegir la història de l'Empordà de Pell i Forgues. I era un personatge que era un monjo de l'Orden de Sant Juan de Jerusalem, dels hospitalaris.
Dels hospitalaris.
Que estava amb... era ell el prior i 12 monjos més per a controlar l'entrada dels sarraïns, per a vigilar l'entrada dels sarraïns en les costes d'aquí, de Catalunya. Era en el 1510, però l'època...
Sí, clar, 16, sí.
Sí. I que malvivien allà en un monestir que era... tot bueno, una hora sí que al final es va enfonsar. I el personatge principal, que és Fray Geroni, em va encantar perquè era un personatge cervantino, completament. I tenia una relació no massa bona amb els seus, un dels ambiciosos companys de
monestir.
De monestir.
Bueno, això sempre passa.
I després perquè va quedar pràcticament oblidat en aquell monestir, perquè ja no els portaven ni menjar, tenien que viure de lo que pescaven. I clar, quan vaig descobrir aquest personatge, doncs em va entusiasmar escriure El cavaller de les illes del vent.
I Els falcons del rei? Perquè, de fet, El cavaller de les illes del vent, Els falcons del rei i Caterina Bonestruc venen a ser com una trilogia empordanesa, no?
Exactament.
Quan aterreu per aquí, et dius... us retorno als personatges que he trobat llegint-vos.
Pues els balcons del rei és de el fill de Pere dels Ceremoniós, Joan I,
sí,
que va ser rei aquí en la Catalunya Aragó. Venia aquí al Palau del Mirador a Torroella de Montgrí. I venia a la casera, no? I també era un personatge fantàstic perquè era un home més artista i més aficionat als temes que no tenien res a veure amb el govern, i al costat de tots els seus col·laboradors, diguem, van intrigar per a veure si el feien saltar. I aquest home estava casat amb una francesa, després havia els enfrentaments amb el conde d'Empúries, però no es preocupava massa del govern i sí de la casera.
I de passar-s'ho bé.
De passar-s'ho
bé. Vaja, com algun campechano que coneixem.
I vaig disfrutar, sí, exactament. I vaig disfrutar també amb aquest personatge perquè me vaig estudiar i teòricament va morir al caure del cavall perquè un llop s'havia interposat en el seu camí. Però realment es parla de que va ser una intriga amb un senyor que era el Bernard Metge, que ni era metge ni era... I aquest home, amb el seu equip, van fer caure aquest...
O sigui, que potser el llop era un llop de dues potes, no?
Era un llop de dues potes.
De dues potes. I la Caterina Bonestruc?
La Caterina Bonestruc va ser una bruixa que jo...
Una dona sàvia, doncs.
Era una dona sàvia i, a més, molt curiosíssima, que me la va plantejar un gran amic meu, que era en Joan Fuster, que era un pintor d'aquí de Torroella, un gran aquarel·lista, que no se l'ha donat el valor que té, perquè realment, que va morir ja va morir el 2011, i amb aquest senyor tenia molta amistat, inclús és el que em va fer la portada del Falcón del Rei, i ell m'ha parlat d'una bruixa que havia en Torroella, que tenia uns poders i que era una dona molt liberal, i em va donar
la idea
per a fer l'obra d'aquesta senyora.
Molt bé, doncs qui vulgui saber una mica de l'Empordà i d'allà on ve i quins personatges el van recórrer, la trilogia aquesta val la pena de buscar-la. Després heu editat La dama del frío, el 2006, El diablo del mar, el 2011, La ruta de la dama blanca, amb Editorial Calígrafa, un sobre el Barba-roja,
sí,
que la gent no sap que Barba-roja sí va existir.
Sí,
ja el teníem per aquí, un pirata que venia sovint a fer ràtzies.
Fins a Roses, inclús van... I Palamós, va saltar a Palamós.
I el darrer és el Polar Star, que aquí retornem als creuers, oi? Una mica?
Que era un vaixell de l'empresa Westline als Estats Units, que ens van embarcar, només eren pocs espanyols, i quan vam arribar a Canadà, a Tacoma, van tenir l'enfrontament amb els sindicats dels Estats Units perquè no volien que embarquessin gent, pilots oficials, que no siguessin de nacionalitat canadiense o nord-americana. Tot i que el barco era de bandera panamenya.
Ja, però ell sempre defensa el seu, ells sí que ho tenen clar.
Exactament.
Us veig molt feliç amb la vostra producció literària. Ho sou? Feliç, escrivint i editant i trobant editors. Us ha estat fàcil trucar a la porta de les editorials i que apostessin o no? Com és aquest procés?
És molt difícil perquè, clar, lògicament els editors el que volen és fer negoci.
Evident.
I si ets un personatge que no et coneix ningú, però és el cas meu, doncs pràcticament els que compren el llibre són els del poble, que si et coneixen, i els familiars que més o menys les regales el llibre, però no te'l pagues.
Això ho podreu dir per fins avui,
a partir d'avui ja serà increïble.
El Rafael Algarra ha de ser conegut i sense broma. Us ho diem molt seriosament. Aneu a buscar els seus llibres, perquè valen la pena. Passareu estones molt divertides, però a més aprendreu coses de manera divertida sobre el país. Interessant. Els llibres aquells que s'enganxen a les mans. Publicar, per tant, no ha estat fàcil.
No, és difícil.
Allò que l'editor acabi d'apostar per l'obra que li presenteu no ha estat fàcil. Però vaja, no està mal la llista d'editorials, Aquest Barba-roja de Calígraf fa molta patxoca. I jo sempre pregunto, quan anem acabant, pregunto en els escriptors. Els escriptors han d'haver llegit i han de llegir molt per posar-se a escriure. I tenen llibres que són els seus preferits, els que els hi han agradat més, o els que tenen a la tauleta de nit, no per aquella nit, sinó perquè el repassen i el tornen a repassar. D'aquests llibres de vida, dels vostres...
quan jo n'era petitet, que festejava i presumia espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Ja, ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he dat a matar i robar, ofici de cada dia. Quan jo n'era petitet.
Equilibri sobre un fil de llum, navego entre en tu dibuixar la claror en forma d'eco. Eco, eco. Deliris, dilemes, atzar, ballant de nou al compàs.
Mira, mira,
sento ressonar
una veu brillant com l'eco del meu cor, com l'eco que ara crida, crida amb força.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
E tu, poi camminerai, mi dirai chi sei, anche se la vita qui non è più così come la vorrei, ma tu forte crescerai, forse ti innamorerai, anche se l'amore qui non so più cos'è e non è più lo stesso, io lo so. Cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri dove vanno i fiumi che ritornerà nel blu, come pioggia che dissete i nostri cuori. Ma tu, donna, poi sarai, quanta vita indietro avrai, allora mi proteggerai. Fragile sarò, ma sarò lo stesso, io lo so. Cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi che ritornano. Futuro un'anima e sarà migliore, rosa nata ieri, ed avrai nuove speranze, sogni e nuovamente amore, amore, yeah. Io lo so cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se son. Rosa nata ieri, io lo so.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Tot són dreceres. Fumegen despulles de membres en zel. Cavalls de silenci abissal tramunten la carena. Cada passa és un ròssec de nafra silents. Cada revol és un altíssim mirador sense barana. Com volem anar més lluny si en el mar de la pell no s'hi albira cap balam? Allà on no hi ha camí, per anar enlloc, tot són dreceres. Marcel Ayats, dins de la plaqueta Aquella nostàlgia del país ignorat, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa el gruix de les concentracions en commemoració del segon aniversari de l'1 d'octubre de 2017. A aquesta hora arrenca l'última de les manifestacions de les quatre capitals catalanes, la de Lleida, Montse Manent.
A Barcelona la marxa ja fa mitja hora que omple el centre de la capital catalana.
Seguint-hi la manifestació tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs nosaltres avançant lentament a la manifestació que ha convocat la territorial de Barcelona de l'ANC ara mateix a l'alçada del carrer Consell de Cent en direcció a la Comissió Europea, a la seu de la Comissió Europea a Barcelona.
Gràcies, Pep. La jornada de mobilització ja ha començat de bon matí amb actes reivindicatius arreu de Catalunya i amb alguns moments de tensió entre CDRs i policia a Girona.
A les Terres de l'Ebre, Roquetes i Móra d'Ebre van patir la repressió policial en els centres de votacions. Per commemorar-ho s'ha fet un acte al pavelló municipal del municipi bajabrenc.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa.
uns fets que no s'han borrat de la memòria dels seus alcaldes. Ara ja farà 2 anys i els batlles de Roquetes, Paco Gas, de la Ràpita, Josep Caparrós, i el de Móra la Nova, Francesc Moliner, l'han rememorat en un acte de commemoració davant del pavelló municipal de Roquetes, un dels col·legis electorals on la Guàrdia Civil es va emportar per la força 2 de les 4 urnes.
El govern es compromet a conduir el país cap a la República per vies pacífiques i democràtiques.
Així ho han expressat aquest matí el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès en l'acte institucional a Palau en commemoració de l'1 d'octubre.
El govern de la Generalitat de Catalunya es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d'autodeterminació, amb el diàleg, amb la cohesió social, amb el respecte escrupolós dels drets humans, els drets civils i les llibertats col·lectives. Es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana perquè sigui una realitat.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a Endesa que condoni el deute acumulat fins ara per les famílies vulnerables.
En declaracions a la xarxa, la portaveu de l'entitat, Mònica Guiteras, ha acusat la companyia de no voler negociar i de provocar que aquest deute continuï creixent.
Deliberadament, no?, dilatar aquest procés perquè mentrestant el deute es fa més gran i a ells els interessa això, no? Per tant, són factures i contractes que no han estat ajustats. És un deute que és expressament, no?, engreixat per benefici d'Endesa, no?
I en cultura, tot a punt per una nova temporada de la programació estable de Terrassa Música Clàssica.
Enguany ha programat 23 espectacles amb artistes de primer nivell nacional i internacional.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Una de les principals novetats d'aquest any és el festival inclòs en la programació, el Terrassa Classic Kids. Escoltem el responsable del Servei de Cultura, Arturo Palomares.
La música clàssica, no?, va molta gent gran, però de vegades falta com conrear els públics, no?, i que els nens petits tinguin accés, no? De moment hem fet 3 concerts, és una miqueta prova pilot, un concert cada mes serà, cau en diumenge, és un concert matinal.
Notícies en edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes pròximes hores, la situació meteorològica vindrà marcada pel pas d'un sistema frontal. Per tant, haurem de parlar d'algunes precipitacions, sobretot al nord del país, vent de component nord i oest en conjunt, que s'establirà a bona part del territori, més reforçat a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i també amb temperatures més baixes arreu del territori. De moment, a hores d'ara tenim ja alguns ruixats a la zona del Pirineu, precipitacions d'intensitat feble, però de cara a aquestes properes hores puntualment podran ser d'intensitat moderada i anar acompanyades de tempesta. Precipitacions que a partir d'aquest vespre també podran afectar altres sectors de les comarques de Girona, sobretot a la zona nord del sector. En canvi, demà esperem que aquesta probabilitat de precipitació quedi ja concentrada a la zona sud de l'àrea de Girona i també a punts de la costa central. Ruixats força aïllats, però encara puntualment podran ser d'intensitat moderada. També mantindrem alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu i algun ruixat durant el matí de caràcter també molt aïllat a l'interior de les comarques del nord-est. A la resta del territori, domini del sol, però amb aquest descens que comentàvem de la temperatura i amb vent emmarcat sobretot a les comarques del sud del país i també a l'àrea de l'Empordà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a carreteres i autopistes catalanes, ara mateix tenim ja una relativa calma, amb trànsit que ha millorat força ràpidament en aquesta darrera hora. Queden alguns punts, poquets, alguns punts amb lentitud o fins i tot encara amb algunes retencions. Cas, sobretot de la C58, al tram de Sant Quirze, de Sabadell, en sentit Terrassa. Les dues rondes, tot i que han millorat força, encara amb lentitud, hi ha alguna aturada puntual, en el cas de la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi, que ens toquen a Vallcarca, sentit Besòs, i en el cas de la ronda litoral, especialment al voltant de Montjuïc, també en sentit Besòs. A la B24, encara algunes aturades al tram de Cervelló, en direcció cap a Vallirana. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. En marxa a aquesta hora el gruix de les concentracions en commemoració del segon aniversari de l'1 d'octubre de 2017. Milers de persones omplen els carrers d'arreu de Catalunya en record d'aquell dia i per reclamar la independència. En farem una radiografia, començant a Lleida, la capital del Segrià, on ara mateix comença la seva manifestació. El punt de trobada és la plaça Ricard Vinyes. Suau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com molt bé dius, des d'aquesta plaça Ricard Vinyes, que és l'escenari habitual d'on acostumen a sortir en moltes ocasions el món sobiranista. La diferència, la veritat, d'aquest cop és que tota la comitiva enfilarà fins al barri de Cap Pont de Lleida. I és que allà s'aturaran el que ha de ser la futura plaça 1 d'octubre, una plaça que està davant del CAP, d'aquest barri de Cap Pont, que fou el primer lloc on carregar la Policia Nacional a la capital del Segrià. I per aquest motiu, doncs, els CDRs d'aquesta zona ja feia temps que demanaven, doncs, que estigués el nom a aquesta plaça. De moment, aquí estem a la plaça Ricard Vinyes, i com és habitual a Lleida, doncs, en un no res s'omple, la gent arriba ja sempre molt justet a l'hora, i ara mateix ja tenim la plaça plena, el carrer tallat, i aquesta mobilització encara no ha començat a caminar, però sembla que ho vagi a fer en breu. Llegim tres pancartes que encapçalen aquesta mobilització. La primera d'elles, resa, ho tornarem a fer. Deixem, mira, just ara comencen a caminar els manifestants. Sentim aplaudiments entre la gent, a veure aquests primers passos de les pancartes. La segona, resa, llibertat, presos polítics. I la darrera diu, escolta, Espanya, mai ens rendirem.
Doncs gràcies, Francesc. Aquest era l'ambient que es viu ara mateix a Lleida. A Barcelona ja fa mitja hora que està en marxa la concentració convocada per l'ANC. Anem, doncs, fins a la capital catalana. Allà hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda de nou. Estem ara mateix a l'alçada del carrer Aragó. No paren els càntics d'independència, volem votar, llibertat. Seguim pujant cap al carrer Provença. Tenim amb nosaltres el Carles, el Guinardó, que ens explicava que ha baixat caminant des del Guinardó i de mica en mica s'ha anat engrescant, que no esperava que hi hagués tanta gent, però que al final, Carles, aquí hi ha molta gent i la manifestació cada vegada va creixent perquè la gent dels voltants es va afegint.
Sí, bona tarda. La veritat és que és agradable venir caminant cap al centre de la ciutat i trobar-te, mica en mica pel recorregut, moltíssimes persones, famílies, que amb el mateix motiu acudim a manifestar-nos i de forma pacífica estem passejant tranquil·lament pel mig del Passeig de Gràcia, però amb un fi comú. Volem la llibertat. La llibertat de les persones que estan empresonades, però també volem la nostra llibertat. També estem aquí per defensar les nostres llibertats.
No t'esperaves tanta gent, no, Carles?
En absolut, i estic satisfet. Em recorda molt el dia 20 de setembre, que a aquestes hores ja els carrers estaven plens de gom a gom, perquè moltíssimes persones també havien decidit acudir als carrers, que per altra banda estan cridant, sempre seran nostres, però sí, és veritat. Nosaltres estem aquí per guanyar i per defensar la llibertat.
Carles, em deies que vosaltres, el Carles està amb la seva dona, l'Olga, em deies que vosaltres veu votar l'1 d'octubre a una escola del Guinardó. Com veu veure aquella jornada, aquell dia?
Bueno, per una banda, sí, vam tenir la sort de que nosaltres no vam tenir l'agressió de les forces de seguretat, de les forces armades en aquest cas, i vam tenir la sort, però vam tenir tota la il·lusió i vam exercir el nostre dret a la llibertat, que va ser votar. A l'1 d'octubre del 2017 nosaltres votàvem amb una absoluta normalitat, amb normalitat si es pot dir, però amb tota la tranquil·litat i la llibertat de fer-ho pacíficament, també cívicament.
Doncs moltes gràcies al Carles. Nosaltres seguim caminant Passeig de Gràcia amunt, aquesta manifestació que ha començat a les 7 de la tarda amb el lema Acabem el que vam començar, guanyem la independència.
Gràcies, Pep. I una altra concentració que ja està en marxa des de fa mitja hora és la de Tarragona. Anem cap allà per saber en quin punt es troben els manifestants. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs sí, amb el lema Som CDR, no tenim por, ha començat aquesta manifestació de l'1 d'octubre a Tarragona fent una clara al·lusió als detinguts de la setmana passada. El lema de la marxa és Ni oblit ni perdó, independència, i com bé dius, ha sortit fa mitja hora de la plaça de la Font. La manifestació, conformada per més de 2.000 persones, està baixant ara mateix per les Rambles de Tarragona, direcció plaça Imperial Tarracó, on es llegiran els parlaments de les entitats convocants. cal destacar que s'han cantat càntics com l'Estaca i moltes fotos de presos ja exiliats. De moment, molta gent i serenitat a la capital tarragonina.
Doncs gràcies, Fran. L'altre acte central a aquesta hora és les quatre marxes que han de confluir a Lledoners. S'havien de fer l'11 de setembre, però l'amenaça de pluja ho va impedir. L'acte arrenca 8:45 del vespre, però a aquesta hora ja hi ha concentracions. Ràdio Sallent, Olga Gili.
Doncs sí, la marxa que estava prevista per la Diada es va haver d'ajornar per males previsions meteorològiques, com la il·luminació de les 131 agulles de Montserrat, que es va fer ahir i ha acabat avui. Malgrat el canvi de data, l'organització ha mantingut el mateix recorregut i l'horari inicial. Quatre columnes amb torxes LED sortiran d'aquí poc, a 8:45 del vespre, des de diferents punts del Bages, com són Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Pineda de Bages i el Santuari de Juncadella, direcció a la presó. A l'esplanada de Lledoners es concentraran tots els assistents al voltant de 8:45 del vespre. Un cop allà hi haurà actuacions musicals i folklòriques, diferents parlaments i la lectura d'un manifest. Ara mateix, tots els punts on s'havien de concentrar les persones es van omplint mica en mica i tothom està comprant aquesta torxa. Recordem que a partir de 8:45 del vespre els cotxes ja no podran entrar a Lledoners.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La jornada de mobilitzacions ja ha començat de bon matí amb actes reivindicatius arreu de Catalunya. Anem a pams, començant a Girona. A una primera hora del matí, uns 200 manifestants convocats pels CDRs i altres col·lectius independentistes han intentat concentrar-se davant la caserna de la Guàrdia Civil de la ciutat, però han estat frenats per un ampli cordó policial.
Hi ha hagut identificacions i algun breu aldarull de llançament d'objectes. Finalment, els manifestants s'han dirigit a la subdelegació del govern, on han continuat la protesta fins aquesta tarda. També aquest migdia, uns 300 treballadors de la Generalitat a Girona s'han concentrat davant de la delegació. Convocats per l'Assemblea en defensa de les institucions catalanes, han desplegat una pancarta amb el lema Tsunami Democràtic, tornem als carrers. I s'ha llegit un escrit on agraïen el paper que els catalans del nord van tenir per fer possible l'arribada de les urnes.
La Ràpita va ser un dels primers llocs de Catalunya on van patir amb més contundència les càrregues policials de l'1 d'octubre fa 2 anys. A les Terres de l'Ebre, també les poblacions de Rocmora d'Ebre van patir la repressió policial en els centres de votació. Per commemorar-ho s'ha fet un acte al pavelló municipal del municipi Baix Ebrenc. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Uns fets que no s'han borrat de la memòria dels seus alcaldes. Ara ja farà 2 anys i els batlles de Roquetes, Paco Gas, de la Ràpita, Josep Caparrós i el de Móra la Nova, Francesc Moliner, l'han rememorat en un acte de commemoració davant del pavelló municipal de Roquetes, un dels col·legis electorals on la Guàrdia Civil es va emportar per la força 2 de les 4 urnes. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas.
S'agrada o no, aquí ens tenen. Com dèiem aquest dia, amb els braços alçats, volem votar, som gent de pau i volem votar, i així ho continuem dient, som gent de pau i votarem.
Un referèndum que va deixar 106 ferits atesos pels serveis mèdics a les Terres de l'Ebre. Els veïns i veïnes dels 52 municipis van custodiar els col·legis electorals, les urnes i les paperetes. Un 53,24% del cens de les Terres de l'Ebre va poder exercir el seu dret a vot. El sí va guanyar en un 93,5% i el no va quedar en un 5,13%.
Un dels col·lectius que s'ha manifestat també avui ha estat el dels estudiants de les universitats catalanes. En el cas de Lleida, uns 200 alumnes han recorregut els carrers de la capital del Segrià. A la capçalera, els joves han portat pancartes on es podia llegir contra les porres i la presó, solidaritat i organització. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Aquest migdia ha estat el torn dels estudiants. S'han mobilitzat en record del que va passar fa 2 anys i també ha estat motiu de reivindicació davant del que creuen una injustícia en referència a la detenció dels nous CDRs ara presos fa uns dies. Així ho expressava un dels manifestants, l'Arnau Mallafreda.
Estem reivindicant un fet excepcional, com és la detenció de 9 persones que han estat detingudes pel que pensen, per ser independentistes. Després la policia fabricarà les proves i es passaran un munt d'anys a la presó per no haver fet res. I això és excepcional.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern es compromet a conduir el país cap a la república per vies pacífiques i democràtiques. Així ho han expressat aquest matí el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, en l'acte institucional a Palau en commemoració de l'1 d'octubre. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ha estat un acte solemne al vell mig del pati dels Tarongers. En una grada s'han situat els alts càrrecs i al davant el govern en ple, amb Torra i Aragonès al centre. En un petit faristol, primer el vicepresident i després el president han llegit el compromís de l'executiu amb l'1 d'octubre. Aragonès i Torra s'han refermat en l'aposta per la república per vies democràtiques.
Quan vam sumar forces i la ciutadania va sortir al carrer en defensa dels drets i les llibertats, és l'esperit amb el que haurem d'encarar els desafiaments del futur i sobretot en aquest camí cap a la República Catalana que serà inevitable i que volem construir en pau i per a tothom.
El govern es compromet a fer aquest camí de l'única manera com sabem i volem, democràticament i pacíficament.
Tots dos han recordat els ferits en les càrregues policials de l'1 d'octubre i els presos i els exiliats.
I amb aquest segon aniversari de l'1 d'octubre volem fer balanç de les causes obertes arran de la violència policial i del suport d'alguns alcaldes al referèndum. Té tots els detalls la Carina Vallvé.
2 anys després del referèndum de l'1 d'octubre, encara hi ha 14 alcaldes i alcaldesses de l'època acusades d'un delicte de desobediència. En total, la Fiscalia General de l'Estat va citar a declarar una 70 de batlles dels 712 investigats per esclarir si havien cedit espais municipals per la consulta, malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional. Durant la jornada de votació hi va haver com a mínim 76 càrregues policials comptabilitzades a tot Catalunya que investiguen jutjats com el de Girona, Manresa, Lleida o Sant Carles de la Ràpita. A Barcelona hi ha 50 antiavalots acusats de delictes, de lesions, danys, coaccions i desordres públics, entre ells 8 comandaments citats a declarar la setmana vinent. Les càrregues es concentren sobretot a escoles i instituts. Com a conseqüència de la violència policial, els serveis sanitaris van atendre 1 miler de ferits durant la jornada electoral de l'1 d'octubre i 4 d'ells van haver de ser hospitalitzats. Ball de xifres però pel que fa al recompte de policies ferits. El govern espanyol va informar el mateix dia de 39 agents lesionats durant les càrregues, que l'endemà es van convertir en 431, mentre que mig any després es rebaixaven a un centenar.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més qüestions al marge dels actes commemoratius de l'1 d'octubre ens porten a la crònica parlamentària. Ja hi ha data pel debat de la moció de censura al president Quim Torra, presentada per Ciutadans. Serà el proper dilluns, dia 7 d'octubre, a partir de les 10 del matí.
El grup parlamentari de Ciutadans s'ha reunit en ple amb el president del partit, Albert Rivera, moments abans de presentació de moció de censura a la que anomenen moció per la convivència. Ho fan, diuen, de nou per responsabilitat i deure i asseguren que és necessària i urgent. El propi Rivera ha demanat al PSC que doni suport a la moció, però els socialistes ja li han respost que s'abstindran. La portaveu del grup, Eva Granados, li ha respost a Rivera que Torra és el problema, però Ciutadans no és la solució. Amb aquesta aritmètica, la moció està condemnada al fracàs. Ni Junts per Catalunya, ni Esquerra, ni la CUP, ni presumiblement els comuns hi votaran a favor.
I l'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a Endesa que condoni el deute acumulat fins ara per les famílies vulnerables. Una petició que arriba el mateix dia, avui 1 d'octubre, que s'havien de fer efectius els primers talls de llum, però que la companyia elèctrica ja va dir ahir que no faria.
En declaracions a la xarxa, la portaveu de l'entitat, Mònica Guiteres, ha acusat la companyia de no voler negociar i de provocar que aquest deute continuï creixent. A hores d'ara supera els 21 milions d'euros.
Deliberadament, no?, dilatar aquest procés perquè mentrestant el deute es fa més gran i a ells els interessa això, no? Per tant, són factures i contractes que no han estat ajustats. És un deute que és expressament, no?, engreixat per benefici d'Endesa, no?
D'altra banda, Guiteres ha demanat que no es destinin diners públics a pagar aquest deute. Recordem que Endesa vol que siguin les administracions les que paguin com a mínim la meitat de la factura pendent. Des de la Generalitat han confirmat que ja estan preparant una contraproposta conjunta entre totes les administracions.
En cultura, tot a punt per una nova temporada de la programació estable de Terrassa Música Clàssica. Enguany hi ha programats 23 espectacles amb artistes de primer nivell nacional i internacional. Com a principal novetat per aquesta temporada és la incorporació del Clàssic Kids, 3 concerts pensats per als més petits. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. La programació estable de Terrassa Música Clàssica arriba amb 23 espectacles per a tots els gustos, entre els quals destaquen els concerts estrella de la soprano Montserrat Martí i Cavaller, el concertista i investigador Jordi Savall i la soprano espanyola amb més projecció internacional, Maria Bayo. Una de les principals novetats d'aquest any és el festival inclòs en la programació, el Terrassa Classic Kids. Escoltem el responsable del Servei de Cultura, Arturo Palomares.
La música clàssica, no, va molta gent gran, però de vegades falta com conrear els públics, no, i que els nens petits tinguin accés, no? Llavors, bueno, vam madurar aquesta idea i vam crear el Terrassa Classic Kids, no, amb aquesta fórmula, no, de tres concerts. De moment hem fet tres concerts, així una miqueta prova pilot, un concert cada mes serà, cau en diumenge, és un concert matinal.
La programació Terrassa Música Clàssica també inclou l'òpera i el Barbieri di Siviglia, dos concerts de cobles per a sardanes, cinc corals, bandes i orquestres i els Premis d'Honor del Conservatori en el Concert de Santa Cecília.
I al Camp de Tarragona, el Festival Accents ja es prepara per arrencar amb una nova edició que arriba aquest proper 5 d'octubre i s'allargarà fins al 20 de desembre. Reus n'és la seu principal, però aquest festival de pop, rock i folk també passarà per poblacions com Cambrils, Riudoms, Mont-roig del Camp i Alcover. Enguany hi ha programats una vintena d'espectacles i una de les principals novetats és la incorporació de tres artistes procedents del País Basc. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. N'hi ha també reconeguts com Joan Dausal, Petit de Calaril, Anna Roig amb l'Àlex Cassanyes, Big Bang Project, o Sílvia Comas i Joan Isaac interpretant a Sílvio Rodríguez. Enguany també hi haurà un reconeixement als músics del País Basc amb propostes com Javier Muguruza, Anari o Mise. I a més, el festival se suma al circuit folk d'aquest 2019, programant Arrels de Gràcia, Menut i Anna Ferrer. La majoria de concerts es faran a Reus, però també s'ha programat el Petit de Calaril a Riudoms, Filferro Trio o Magalí Seré a Mont-roig del Camp, Espal de Maceta i Formiga en Cigale a Alcover o Maria Rodés i Barcel a Cambrils. Tot plegat tindrà lloc del 5 d'octubre al 20 de desembre. La major part d'actuacions són de pagament, les entrades ja es poden adquirir a través de la seva pàgina web, però algunes són gratuïtes. El Festival de Pop, Rock i Folk Accents és una iniciativa de l'associació Empenta Cultural que pretén donar visibilitat a músiques d'autor d'arreu dels països catalans.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Quadis Mataró s'enfrontarà a l'Oradea romanès a l'Eurocup.
Avui s'ha fet el sorteig dels quarts de final de la segona màxima competició europea i els maresmencs han quedat emparellats amb el Digi Oradea. El partit d'anada jugarà a Romania el 30 d'octubre i el de tornada a Mataró el 9 de novembre.
En handbol, la cita del dia és a la amb el derbi entre el Barça i el Freiking Granollers.
Els blaugranes parteixen com a favorits, jugant a casa i líders de la classificació amb 4 victòries en 4 partits. Per contra, els vallesans són desens amb un balanç d'una victòria, un empat i dues derrotes.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
És temps de derbi català a la Lliga Sobal amb un gran partit d'handbol aquest vespre entre Barça i Granollers, partit al Palau Blaugrana a partir de les 9 del vespre. Els de Xavi Pasqual reben un Granollers en hores baixes després que només hagi pogut sumar 3 punts dels 8 possibles en aquest inici de Lliga. Serà un partit complicat pels d'Antonio Rava i lluny queda ja aquella victòria d'ara fa 2 anys al Palau Blaugrana amb aquell gol de Rolandes Bernatonis. El tècnic vallesà podrà comptar amb tots els disponibles, també amb el darrer fitxatge Drasco Nenadić, que ja va anotar els seus primers 3 gols contra la de Mar de Lleó ara fa tot just 3 dies. L'últim precedent entre tots dos equips l'hem d'anar a buscar a la Supercopa de Catalunya. El Barça va golejar per 43-24 al Granollers en un resultat que els vallesans volen evitar amb l'objectiu d'aguantar-li el pols al Barça quants més minuts millor.
En bàsquet, la penya ha marxat aquesta tarda cap a França, on demà s'estrenarà l'Eurocup.
Per jugar a partir de les 9 contra el Nanterre, sense Lucas Angodi lesionat, i el tècnic ha cridat a Arnau Parrador del filial Club Bàsquet Prat Joventut per completar la convocatòria. Abans de marxar, s'ha escenificat la renovació del tècnic Carles Duran, que amplia el seu vincle amb el club badaloní 2 temporades més. L'escoltem.
Segueixo on m'agrada estar, que és a casa meva, fent el lloc que m'agrada i sobretot que anem molt en el mateix camí, no? Tenim molta il·lusió, molta ambició, però amb un aspecte molt important, no? Que és que tenim molt clar que és la penya, no? I per tant, jo estic molt satisfet, doncs, que el club confia en mi, perquè crec que tenim projectes molt importants pel club i seguir portant una mica el volant d'aquest cotxe, no? Doncs em sento molt satisfet.
Més bàsquet, l'escort americana Britney Sykes ja es troba a Girona.
La nova jugadora de l'Uni Girona ha anat a Fontejau per conèixer les seves noves companyes. Sykes ve de jugar amb l'Atlanta Dreams. Espera que estigui a disposició del tècnic Eric Surís per la segona jornada de Lliga, que es disputarà dissabte vinent a Zamora.
La xarxa oferirà les divisions catalanes de rugbi.
Les retransmissions de rugbi tornen diumenge a les televisions locals i Xala. Cada setmana podreu gaudir dels partits de Divisió d'Honor Catalana Femenina i a partir del desembre de la competició masculina. Aquest diumenge comença les transmissions amb el partit entre la Santboiana i el Gòtics.
I en futbol, demà la Federació Catalana oficialitzarà l'exclusió del Reus B.
El filial quedarà expulsat de Primera Catalana en la reunió del comitè de competició de l'ENS federatiu que farà dimecres. L'equip no es va presentar la passada jornada contra el Rubí i suma ja dues incompareixences. El Reus B Cambrils perdrà la categoria i baixarà a Tercera Catalana.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. El 10 d'octubre arrenca la nova temporada de música antiga a l'Auditori.
El mestre Jordi Savall continuarà la integral de les sinfonies de Beethoven dirigint la tercera i la cinquena amb l'orquestra Le Concert de Nation, que interpretarà aquestes dues obres icòniques amb tècniques i instruments d'època.
Compra-te'n les entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La gossa Laika. Quan tot el món encara estava en estat de xoc pel llançament del primer satèl·lit artificial, els soviètics van llançar un segon satèl·lit, l'Sputnik 2, el qual, a més, anava tripulat per un ésser viu, la gosseta Laika. Era el 3 de novembre de 1957, just l'aniversari de la Revolució Soviètica. Tot just havia passat un mes des del llançament de l'Sputnik 1 i la Laika es va convertir en la primera astronauta de la Terra. La Laika era una gosseta de carrer menuda que pesava uns 6 quilos i que va ser seleccionada d'un grup de 10 gossets degut al seu temperament dòcil. L'Sputnik 2 tenia forma de con i estava format per 3 compartiments, en un dels quals hi anava la Laika, en un còmode sofà. La gosseta duia un arnès, però tenia certa mobilitat. Tenia menjar i aigua, i un sistema de regeneració d'aire li proporcionava l'oxigen necessari. També duia electrodes pel seu cos per controlar com estava en tot moment. Al principi tot anava bé, però a la tercera òrbita la temperatura de l'estança va pujar a 43 graus centígrads. I en la quarta òrbita ja va fallar la telemetria biomètrica. Se suposa que l'escut tèrmic del satèl·lit va fallar i la gosseta va morir en poques hores degut a un excés de calor. Setmanes després, el 14 d'abril d'aquell any, tot el satèl·lit que anava perdent alçada es va incinerar en l'atmosfera terrestre. Encara que la gosseta no hagués mort en un primer moment, el cert és que el seu destí estava escrit, ja que aquell satèl·lit no havia de tornar mai a la Terra sa i estalvi. Tot i el curt vol de la Laika, va servir per demostrar que els éssers vius podien viure a l'espai amb ingravidesa. En aquests moments hi havia molts dubtes sobre això. Així doncs, la seva mort no va ser del tot en va.
La xarxa de comunicació local.